Gràcies per convidar-me. Quan a la UC, a l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, parlem de relacions intermunicipals, sempre poso com a exemple el municipi de Cerdanyola del Vallès, el Sincrotó i el Centre Direccional del Parc de l'Alba. Pel que m'han explicat, sembla que el president Aznar no va voler el Sincrotó i el president Jordi Pujol va dir que sí, i per tant l'únic que hi ha a l'estat espanyol és aquest que està situat a Cerdanyola. El fet és que és una peça molt important del món científic, situat en un territori on hi ha un gruix universitari prou consistent, 40.000 estudiants, abans deia el company, una colla, diguem-ne, d'empreses econòmiques, és una peça excepcional situada al territori del Vallès. Costa de creure com el gruix d'universitats i centres culturals i econòmics i d'investigació que representen el 17% del PIB català no depengui directament del president de la Generalitat, d'una àrea metropolitana o d'una relació molt més intensa amb els municipis veïns. És un tema estratègic per Catalunya, és importantíssim. Fent un repàs per Europa, es constata una reducció de municipis molt evident. Bèlgica tenia l'any 1950 2.669 municipis. L'any 1950, 2.669 municipis. A l'any 1992 en tenia només 589. Bulgària va passar de 2.178 municipis a 255. Dinamarca, de 1.387 municipis l'any 1950, a 275 municipis l'any 1992. Suècia, de 2.282 municipis a 286. I el Regne Unit, de 2.028 municipis l'any 1950, a 484 l'any 1992. Representen unes disminucions d'un 70 o d'un 80%. A Catalunya hi ha 947 municipis, n'hi ha més que no pas a Bèlgica, a Dinamarca, a Finlàndia, a Holanda, a Portugal o a Suècia. Què passa? Que són països que porten molts anys de democràcia i deuen haver dit, oi que ja hem rivalitzat prou? Oi que ja hem competit prou? Oi que això de fer cadascú el seu polígon industrial, cadascú fer la seva piscina coberta, és que ens podríem posar d'acord? I com que porten molts anys de democràcia, doncs finalment es posen d'acord i diuen, doncs farem coses junts, farem un polígon industrial doncs, que reverteixi doncs, en diferents municipis, aplicarem, diguem-ne, compartirem plusvàlues, etc etc. Per tant, déu-n'hi-do l'evolució que han portat aquests municipis, aquests països que us he explicat, però com que porten molts anys de democràcia, repeteixo, hi ha un moment que ja han competit prou i han rivalitzat prou i diuen, bueno, que canviarem d'actitud. Aquí, com que portem pocs anys de democràcia i veurem el que passa amb l'article 155, no sabem encara què és el que pot passar. Però, en qualsevol cas, jo penso que el tema està posat damunt de la taula. A França és curiós perquè no han optat per la reducció de municipis. França en aquests moments té 36.682 municipis i no ha fet com els altres països que han reduït municipis. Però què diu el govern francès? Diu, si vostès fan coses junts, jo els ajudo econòmicament. Això és interessantíssim. Vull dir, no hi ha una reducció de municipis a França, però si vostès municipis fan coses junts, fan unes estructures de banlieue, d'àrees metropolitanes, i jo els ajudaré. Amb què? Doncs amb els polígons industrials, que podrien ser beneficiosos per tots. No cal que cadascú tingui la seva piscina coberta, que a vegades costa molt de mantenir, sinó doncs, coses d'aquest tipus. Per tant, l'experiència francesa jo penso que és molt important i això hauríem de treure'n les conclusions corresponents i pensar-hi amb temps. Però tampoc hauríem d'esperar massa, perquè passi el que passi a Catalunya i a l'estat espanyol, aquestes rivalitats, aquestes sanes rivalitats i sanes competitivitats que hi ha entre municipis, això algun dia Jo recordo com amb una pedalada que varen fer els companys de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes, van fer una pedalada pel Baix Llobregat, i jo li preguntava a la regidora d'Urbanisme del Prat de Llobregat: escolti'm, els diners de l'aeroport, suposo que el deuen repartir en molts municipis veïns. Diu: home, l'aeroport ens ocupa el 70% del territori, per tant, ens ho quedem nosaltres. És com si jo li preguntés a l'alcalde de la Roca: escolti'm, el de la Roca Village, a Curra ho deu repartir en molts municipis veïns? Dirà: home, per favor, m'ho he guanyat jo, m'ho quedo jo. Són reaccions comprensibles, però dius, mirem el que han fet a Europa, mirem el que un país que tampoc és tan ric com el nostre, vull dir que tenim les nostres limitacions, què és el que hauríem de fer? Per tant, Déu-n'hi-do el que hauríem d'aprendre d'aquestes experiències. En aquests moments, si a mi m'encarreguessin fer el pla de Pineda i no pogués fer el pla de Calella, que està al costat, que se separen per un carrer, diria: home, jo no puc fer el pla de Pineda sense fer el pla de Calella, i al revés, no podria fer el pla de Calella sense fer el pla de Pineda. O si m'encarreguessin el pla de Sabadell o el pla de Cerdanyola sense poder actuar a Sant Quirze, a Badia, Barberà, Ripollet o Montcada, és que seria un document que estaria malament. El nostre estimat professor Manel Ribas Piera, fa d'això uns 20 o 30 anys, recordo que a Sabadell, quan van aprovar un planejament, després de les explicacions, va dir: i la resta que és el mare ignotum? I el nostre estimat Manel Ribas Piera, que era un professor molt càustic a vegades, amb un toc d'humor, venia a dir: molt bé el pla de Sabadell, però i més enllà del seu terme municipal, què està passant? La resta és el mare ignotum. I jo em vaig quedar amb aquesta frase, el mare ignotum. I a vegades, quan veig alguns planejaments molt ben fets d'un municipi, dic: bueno, i el municipi de Vic, que se separa per un carrer o per un bosc, com ho hem d'arreglar, això? Margaret Thatcher, l'any 1986, va dissoldre el Great London, que s'havia iniciat el 1965. Ho va fer per raons polítiques, perquè doncs, la perifèria de l'àrea metropolitana de Londres no li era favorable políticament. Jordi Pujol va fer el mateix. Hi havia un cinturó roig al voltant de Barcelona, l'àrea metropolitana, i no li interessava. Però imagineu-vos que Jordi Pujol no ho hagués fet, això, hagués dit: jo, a diferència de Margaret Thatcher, jo mantindré l'àrea metropolitana, encara que políticament em vagi contra mi o contra el meu partit. Hauria donat una lliçó pedagògica extraordinària, però no va ser així. Acabo. Els aspectes de connexió d'aquest àmbit del Parc de l'Alba amb el nucli de Cerdanyola, que és un dels temes que està damunt de la taula, trobaran segurament una solució d'encaix, però el que em sembla molt important és l'encaix de Cerdanyola, del centre direccional, amb el territori. Catalunya no es pot permetre que un sector estratègic tan important pel país, ben bé al costat de Barcelona, continuï deslligat d'aquesta manera. I acabo amb dues conclusions, que em sembla que podrien, entre d'altres, podrien ser les conclusions d'aquest debat o d'aquests debats, que és una prioritat absoluta de les relacions intermunicipals. Catalunya hauria de modificar ja, hauria d'iniciar estímuls, hauria de promoure que la gent comencés a mentalitzar-se que així no podem continuar. Per tant, primer punt, prioritat de les relacions intermunicipals. I la segona conclusió és la prioritat del transport públic intermunicipal. Home, tots aquests 40.000 estudiants i tota aquesta allau, tot aquest gruix econòmic, administratiu i de professors i d'institucions, home, faltarien més túnels, faltarien més metros, faltarien més trens i més autobusos per connectar amb el centre de Barcelona i l'àrea metropolitana. Per mi, aquestes dues haurien de ser, doncs, unes de les conclusions, o almenys reflexions, que hauríem de fer tots plegats en aquest tema que ens toca avui. Moltes gràcies.